Una escultura batejada com Esquena Pelat s'instal·larà a la rotonda de la platja. L'escultura mostra una barca empesa amb l'esquena per pescadors, recordant els orígens mariners de l'Escala. És obra dels artistes Josep Maria Viaplana, Noguer i Esther Tenedor Solsona. La Generalitat invertirà 500.000 euros a l'Escala aquest 2026. L'habilitació de zones verdes als terrenys de l'Incasol, a la Closa del Llop, i la construcció d'una rampa al Mac Empúries concentren 500.000 euros d'inversió dels comptes per aquest 2026. El PlenCat s'endú 3/4 parts de la inversió a l'Alt Empordà. Tots aquests comptes estan condicionats, això sí, a l'aprovació dels pressupostos d'aquest 2026. L'Escala reivindica el 8M amb diverses activitats aquest cap de setmana, entre les quals destaquen una caminada popular, la segona edició del documental Empremtes escalenques o un dinar de germanor a la Sala Polivalent. L'atur cau lleugerament en un febrer de mínims històrics. L'Escala tanca el febrer amb 310 persones a l'atur, la xifra més baixa assolida en el segon mes de l'any, d'ençà que es tenen registres. Una tendència que també es va reproduir al gener i que marca un inici d'any de rècord en un context de millora del mercat laboral al municipi. El Rem L'Escala participarà per primera vegada a la regata Orio del País Basc i competirà amb 24 bugadores que es dividiran en dues traineres. És un dels esdeveniments de rem més reconeguts de tot l'estat espanyol i es preveu que hi prenguin part un miler de persones. I el temps, llevant en marxa, amb pluja i mala mar, tant avui com demà, ambient molt humit i dies grisos. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 5 de març. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem sobre la jornada del Parlament Europeu que ha tingut lloc per parlar dels futurs dels municipis rurals i pesquers. Després sabrem com ha anat l'última reunió de Delta Gestió i acabarem el programa d'avui amb una nova secció d'Això no ho sabia, concretament fent referència a les corrents marines. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Dimecres, el Parlament Europeu va acollir una jornada impulsada per l'Associació Catalana de Municipis, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya i Europa Regió Pirineus Mediterrània per reclamar que els fons europeus permetin desplegar polítiques que garanteixin el desenvolupament local futur dels territoris locals i pesquers de Catalunya. Carla.
Doncs sí, una jornada que va comptar amb la participació de Meritxell Bundó, presidenta de l'ACN, el president de l'ARCA, Sergi Méndez, la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament del Govern de les Illes Balears, Xesca Ramis, i els eurodiputats Javi López i Diana Riba. I també del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. Però qui també ha estat a Brussel·les per participar d'aquesta jornada és en Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, i que ens acompanya avui al programa. Molt bona tarda, Jaume. Benvingut de nou.
Gràcies.
I moltes gràcies, sobretot, per atendre'ns, que ja sé que no ha estat fàcil.
Al contrari, agrair-vos que sempre ens doneu aquesta veu per poder explicar doncs, moltes de les coses que anem fent, bàsicament per defensar doncs, els nostres drets i les nostres oportunitats de cara a un Parlament Europeu que no acaba d'entendre, crec jo, el que és la pesca al Mediterrani.
Sí, precisament aquesta jornada de la que parlem ha comptat amb diverses taules rodones, amb diverses declaracions, perquè també s'ha parlat molt de ramaderia, però una de les parts, diguem-ne, de la jornada, al voltant de la qual n'ha pivotat molt del contingut, ha estat una exposició que heu coordinat des de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i des dels grups d'acció local pesquers allà a la delegació del govern a Brussel·les. Ens pots explicar una miqueta de què tractava aquesta expo?
Bueno, bàsicament l'exposició és una petita mostra, perquè tampoc no pots explicar-ho tot amb peus i detalls, però sí que és una petita exposició que el que ve a explicar és totes les problemàtiques que venen del sector pesquer. Aquí sí que només era pesca, el que hi ha al govern, a la delegació del govern de Catalunya. I bueno, és una exposició que estarà, si no canvien les condicions, en principi es passarà 6 mesos. Això està només quan entres a la delegació del govern, està allà, perquè qualsevol acte, qualsevol activitat que es faci doncs, a la delegació del govern, vegin totes aquestes problemàtiques. Sí que a sota hi ha un QR on t'explica a cada un dels plafons, hi ha un QR doncs, amb el qual pots entrar en més matèria. Allà, doncs, bàsicament, hi ha una miqueta els titulars i les problemàtiques, no? Des de la nova normativa que ens marca doncs, a passar totes les espècies abans d'entrar al port, una cosa que és molt absurda, amb el tipus de vaixells amb els quals treballem a la Mediterrània, potser estan molt bé de cara a l'Atlàntic Nord o en altres llocs on estàs diversos dies doncs, per fer el retorn a port, però en un lloc on entres i surts del mateix port això no té cap sentit. Bàsicament també posant èmfasi en el que creiem que és la part més important, que és la seguretat tant dels tripulants com del vaixell, i que fer aquestes tasques amb vaixells tan petits a vegades pot comportar doncs, una desatenció a la navegació, i això creiem que és el que hauria de ser la base de l'estat del benestar al qual ens van vendre l'any 90 i pico quan es va entrar a la Unió Europea, i que a dia d'avui doncs, la línia del benestar no sabem on buscar-la. I aquí sí que potser em podria referir tant al sector pesquer com al sector ramader com al sector agrícola. Es parla molt d'autosuficiència alimentària, però se'ns fan practicar una sèrie de mesures que no entenem que això acabin comportant l'autosuficiència, ja que el que estan comportant és l'extinció completa de tots aquests sectors. Hi ha més petites especificacions de noves normatives, com fer l'avisada de port en el moment que poses rumb cap a casa, i en el fons no és res més que demanar que aquests sectors que haurien d'estar protegits, ja que una de les regles bàsiques en el moment de la Unió Europea es creia que es tenia que basar tot en alimentació i educació, que eren els pilars bàsics d'aquesta Unió Europea, si ho extrapolem amb alguns estats membres, no puc parlar per tots, però sí que puc parlar doncs, pel qual per nosaltres pertanyem, em sembla que són els 3 sectors que més problemàtiques estan tenint últimament. Estem cansats de veure doncs, aquestes aturades que es fan d'educació, les de sanitat en tots els àmbits, vull dir, aquí ja no només parlem de metges, enfermers, qualsevol tipologia en sanitat doncs, reclama que tinguin els seus drets o que se'ls reconeixin els seus drets, i com en dèiem, educació, també es queixen de l'excessiva burocràcia que ha de fer un mestre. És que em fa gràcia, saps quan parlo de burocràcia? Perquè al final només llei significa que això doni més seguretat o que sigui més bo el producte. Ens estem complicant molt la vida i crec que simplificar les coses seria el futur d'una Unió Europea amb aquests pilars una miqueta més ben fonamentats.
Sí, i una de les coses que també s'estaven reclamant era aquest reconeixement jurídic, no?, específic de la flota costanera que opera al Mediterrani en les condicions que tu deies, no?, de flotes petites, de flotes que no estan industrialitzades, que hi hagi aquesta especificitat, que se la nombri tal qual és i que se la tingui en compte tal qual és.
És que fa gràcia, perdoneu-me les expressions que a vegades utilitzo, és que em fa gràcia que s'agafi el funcionament de la flota catalana com a funcionament idoni de cara a altres tipus de pesca que es produeixen a tota Europa en altres mars, i resulta que aquí no tinguin el reconeixement que pertoca. Es parla molt dels plans de cogestió, ho explico una altra vegada, no m'importa que la gent entengui què vol dir que fem un pla, els plans de cogestió. És bàsicament sentar a la taula un pescador, en aquest cas un representant, però un pescador, sentar una organització no governamental, aquelles típiques ONGs que a vegades doncs, treballen molt pel medi ambient, doncs no, ens assentem conjuntament, agafar la part científica, agafes un científic i també el poses a la taula, i agafes l'administració pública, però a més que per regular una miqueta la funcionabilitat d'aquesta taula. Vull dir, no és que estigui per sobre, és que estem tots de tu a tu i allà decidim les coses entre aquests quatre puntals. Ostres, si això s'hi doni per explicar-ho a tot arreu, com pot ser que aquí no se'ns tingui en compte de la manera com estem treballant? És molt absurd, o jo crec que és molt absurd doncs, arribar a aquests extrems. Allà amb les persones que ens vam trobar i que vam anar parlant, bueno, tothom et diu que estem treballant molt bé, que fem les coses com toca, que aquest és el futur, però la realitat no és la mateixa. Si fem una ens girem i fem una ullada enrere amb els últims 5 anys, ens saca Europa, diu, molt bé, però jo t'implemento les meves normatives. Això està portant un retrocés general a tota la flota catalana. Doncs vol dir que el pla que nosaltres volem incorporar, Europa no el reconeix, però sí que el veiem com una gran acció de futur. Doncs potser que ells haurien de tirar dos passos enrere i entendre que potser les normatives que estan marcant estaria bé que sentessin a una organització no governamental, a sentar amb un pescador, a sentar amb un científic, i ells només fer de moderadors d'aquesta taula, perquè ens entenguem. No cal que ells estiguin per sobre i segueixin marcant unes pautes sense tenir aquesta taula posada. Potser, crec que jo, a vegades quan explico les coses, clar, com que jo ho tinc molt al dia a dia, no sé si ho explico bé, crec que s'entén, no? Però que no s'entengui que si això és un model de futur, que no es vulgui estar aplicant, crec que és el que no s'ha acabat d'entendre. Almenys jo no puc entendre-ho.
Sí, jo crec que sí, que t'expliques molt bé, no?, quan ho dius, que és molt clarificant, perquè al final és una mica el que comentes de que es decideixin, bàsicament, mitjançant la gent que participa, la gent que sí que té una acció real sobre aquests àmbits i que al final l'Estat, bueno, el que tu deies, no?, que pugui moderar-ho, que no ho tutoritzi tant, no?
Bueno, sí, no ho dic. Jo ja agafaria la paraula dictadura, perquè al final sembla que tot el que es parla dintre de la vessant de la Unió Europea, si no té en compte aquests paràmetres, acabo considerant que és una dictadura. Aquí crec que queda molt ben representat, amb aquest tipus de taula, queda molt ben representat quines són les intencions de cada una de les parts. Vull dir, suposo que ens agradaria als pescadors estar sols i prendre les nostres decisions, igual que els científics prendrien les seves, igual que doncs, les ONGs dirien no, això només ha de ser per l'ecosistema. Però quan t'acabes sentant tots tres, crec que arribem a uns mínims d'acords amb el qual cadascú s'atreveix a part en beneficència de l'altre. Si això és la manera que jo crec que és molt correcta, m'estranya que la Unió Europea no se'n doni compte de que potser estan treballant en formes de fa 25-30 anys i que s'haurien d'actualitzar. I que quan entenen el format, diuen, és que aquest format és molt bo, doncs aplica'l. És tan senzill com dir, escolta'm, l'apliquem. Que jo entenc que aplicar aquest format amb la pesca industrial, i quan dic pesca industrial vull dir vaixells que estan més de 24 hores fora del moll, i aquí ja ho rematem, perquè nosaltres entrem i sortim cada dia del moll. No se'ns pot catalogar actualment amb la normativa, perquè la gent ho entengui, no estem catalogats segons tipologia de pesca, segons estat membre, no. L'única tipologia és, tu tens un vaixell de més de 12 metres, tu ets pesca industrial, ja està, i aquí s'acaba. I això no té raó de ser, vull dir, hi ha barques que són del mateix sector. A Vilanova, per exemple, hi ha una barca que fa 11,96 i una barca que fa 12,20. Doncs resulta que cadascú té una catalogació completament diferent i la forma com han de passar les inspeccions, les revisions, no té res a veure i estem parlant de menys d'un pam. Això no té sentit. Crec que s'ha de buscar una regulació que sigui més autèntica o que marqui més la realitat del sector. I, bàsicament, crec que avui en dia hi ha molts altres tipus de maneres doncs, de gestionar-ho que podrien acotar tots aquests petits problemàtiques que ells, marcant una línia tan directa com més de 12 metres, ets industrial. Jo mateix tinc un vaixell que fa 12 metres. Com pot ser que a mi m'estiguin catalogant com un vaixell de 150 metres que treballa 24 hores al dia, 365 dies a l'any, amb el qual hi ha unes tripulacions que van rotant i que aquell vaixell no para de pescar tot el dia, com estan fent a l'Índic o a la zona de l'Atlàntic Sud. No veig la comparativa. Doncs si una persona com jo, que porto més de 35 anys pescant, no crec que això se'ns pugui posar tots dos al mateix sac, i crec que això s'entén perfectament, és com el que reparteix amb una furgoneta o amb un ciclomotor, per dir alguna cosa, i tu ho estàs comparant amb un vaixell de mercancies de 400 metres. No és el mateix. O canvia la Unió Europea cap a una forma de gestionar les coses, com et dic, doncs amb un consens general, però no només pels estats membres, sinó també per tota la resta de representants, que crec que amb moltes coses se'ls hi dona molta veu. Doncs acceptem-nos tots i parlem les coses. I al final, el 95% de les problemàtiques amb els anys d'experiència, tot és per manca d'informació o per no poder tenir les converses pertinents conjuntament.
Mm-hmm. Sí, i una cosa que a mi em sembla també molt, molt important, que tu ho has anomenat al principi de tot, que has parlat de l'extinció del sector, també remarcar que totes aquestes reclamacions que vosaltres feu com a pescadors no són per una millora de les condicions de pesca, per les condicions de del vostre sector, sinó que directament, no, vosaltres dieu que és per sobreviure.
Sí, sí. Bueno, les dades és el que ens estan marcant. Perdó. Si agafo els últims 10 anys a Vilanova, hem perdut pràcticament un 50% de la flota. Però és que d'aquests 10 anys enrere ja havíem perdut un altre 40%. Vull dir, si seguim amb aquestes numeracions, ens estan dient que en 10 anys probablement a Vilanova no quedarà pràcticament vaixell de pesca, i això és extrapolable a tota la resta de Catalunya. Potser a Vilanova la pesca no representa la part més important laboral amb aquesta ciutat. No, és veritat, els pescadors no som el més important que hi ha a Vilanova, hi ha moltes més empreses molt més importants, començant per l'Ajuntament, que hi treballen 1.000 treballadors, però s'ha d'entendre que hi ha molts altres pobles de Catalunya que la primera capacitat o la primera empresa que hi ha al poble és la confraria de pescadors. I aquí no només està en joc la pesca en si, el que és sortir amb un vaixell i pescar. Crec que darrere hi ha tota una cultura gastronòmica, hi ha una cultura de patrimoni també, perquè també crec que també hi ha una gran part de patrimoni, i al final estem tirant a la brossa molts anys d'història. Recordar, només vaig deixant dades que d'aquestes són divertides. La Unió Europea fa 30 anys que funciona, almenys per nosaltres, més o menys. Nosaltres, a Vilanova, i ara només parlo de Vilanova, però ho podries extrapolar pràcticament a tota la costa catalana. Fa més de 500 anys, aquí, els pescadors ja s'autoregulaven ells mateixos amb normatives que s'imposaven ells. Vull dir, doncs no farem això, reduirem les hores de pesca. Vull dir, si resulta que ens volen ensenyar a com governar-nos, si fa 500 anys, ja marcant mesures restrictives de lo que llavors ja hi havia, ja fos per l'estat espanyol o fos pels ministeris o tot el que ha anat venint. Però vull dir, a Vilanova mateix ja hi ha un petit document que marca que fa més de 400 anys que ens marcàvem unes normatives, i és extrapolable, per exemple, doncs, a la Baia de Roses amb els pescadors que hi havia allà. Crec que a vegades fer una mirada enrere no està de més, per veure com funcionàvem abans, perquè moltes de les coses que fèiem anys enrere avui en dia han tornat. I poso, per exemple, el reciclatge. Reciclàvem més als anys 80 que no pas ara actualment. Això que hi ha hagut molta educació, no?, de moltes coses de les que estàvem fent no s'estaven fent bé, o de la introducció bàsicament del plàstic a tot, i que avui en dia encara seguim veient plàstics per tot. Vull dir, vas a comprar, és impossible que no te'n vagis a casa sense alguna cosa que no porti plàstic. Amb els anys que fa que s'està explicant que el plàstic no és el millor, o les famoses tovalloletes, que a veure quan l'estat espanyol prohibeix la santa vegada que es fabriquin les tovalloletes, perquè és que al final és absurd. Vull dir, no, només serveixen per netejar, però crec que hi ha molts productes, hi ha moltes matèries per poder fer la mateixa feina sense que arribin a contaminar o sense que quedi residu de la manera que queda.
I mira, Jaume, per anar acabant, d'acord amb aquestes normatives, no, que tu deies, sí que el conseller Ordeig va reclamar un reglament òmnibus que permeti simplificar i adaptar tota aquesta política pesquera a la realitat d'aquí del Mediterrani. Entenc que aquesta reclamació està en sintonia amb la que feu els pescadors i les cofreries?
Sí, directament. Hem treballat conjuntament. A veure, que la Conselleria de Pesca pràcticament no tingui competències, doncs no sé si ha sigut bo o dolent, però el tema és que fa molts anys que treballem molt conjuntament. Precisament, doncs mira, el dia... ahir, semblava que feia dies que ha estat així amb aquests viatges, ahir mateix s'anunciava doncs el nou càrrec de la nova directora, Itziar Segarra, que agafava, doncs, era la subdirectora actual i ha acabat agafant el càrrec de directora de pesca, de la qual crec que doncs, des de totes les confraries de pescadors o des de totes les federacions territorials, crec que estem supercontents, no?, de que hagi agafat aquest càrrec. I bàsicament perquè és una persona que porta tants anys dintre de la casa en pesca que ho ha anat vivint des de tots els àmbits i considerem que és una persona que és molt coneixedora de com està el sector i que el conseller en aquest moment doncs, hagi volgut tenir al seu costat una de les persones que crec, bueno, si fos personalment et diria que crec que és la persona més preparada de la conselleria actualment, pels anys de feina, pels coneixements, per la implicació i perquè sempre hem tingut un tracte doncs, extraordinari i és amb la persona que hem tingut sempre més a mà per parlar. Possiblement és per això, que hi ha gent que segurament és molt vàlida, però que la conselleria doncs, hagi agafat aquesta línia per nosaltres crec que és molt bo i en aquest aspecte crec que hem de seguir batallant doncs, perquè el Ministeri d'alguna vegada quan vagi a Brussel·les entengui ben bé quina és la problemàtica que té. Entenc que el Ministeri no només ha de defensar el Mediterrani, també té que defensar tota la pesca del nord, els grans vaixells espanyols que estan operant a la resta de mars i oceans, però crec que aquí hauria d'agafar la particularitat de fer entendre als altres estats membres que la Mediterrània no és exactament el mateix com ells, com la informació que els hi està arribant. Crec que haurien de trepitjar més territori. Totes aquestes persones que acaben sent representants o que representen els interessos de cada un dels països de la Unió Europea, per poder valorar qualsevol activitat de la qual tu estàs com a representant, de pescador, de pesca n'hi ha de tot arreu, no? Hi ha els representants noruecs que entenc que coneixen molt bé el seu medi. Així com nosaltres ja hem fet viatges per conèixer quines tipologies es practiquen a altres bandes d'Europa, crec que ells també tenen que fer aquest exercici. Perquè a l'hora de decidir el futur de moltes de les famílies i persones i gastronomies i restauracions, perquè aquí, com et deia abans, crec que restaurants també hi tenen un paper important, crec que haurien de conèixer més de prop i no només rebre les informacions que es reben a nivell doncs, digital, avui en dia ja en paper no es rep res, però que totes aquestes lectures que fan estiria bé que es trepitgés més territori.
Mm-hmm. Doncs, Jaume, no tenim gaire més temps. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per fer-nos un forat, per poder explicar-nos de primera mà aquesta jornada que es va viure dimecres ahir al Parlament Europeu a Brussel·les. I moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Com sempre, agraïts doncs, que ens feu aquest petit altaveu que crec que ens fa molta falta que la gent entengui una miqueta les problemàtiques. Gràcies.
A tu, Jaume. Bona tarda.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre per profunditzar sobre l'última sessió de treball de la Mancomunitat Delta Gestió que es va dur a terme a Sant Jaume d'Enveja. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat parla amb l'alcaldessa del municipi, Cel.
Sí, Marina, un dels punts clau ha estat l'inici de la licitació d'un acord marc de serveis jurídics per valor màxim de 2,7 milions d'euros en 4 anys. Anem a comentar-ho amb Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja. Teresa, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
A veure, l'última sessió, no, com dia, de Delta Gestió se va dur a terme a Sant Jaume i un dels punts clau ha estat l'inici de la licitació d'un acord marc en els serveis jurídics per valor màxim de 2,7 milions en 4 anys.
Sí, sí, veig que estàs ben informada.
Estic molt informada, ho tinc tot apuntat. Llavors, en què consistirà exactament aquest acord marc?
Bueno, això és que a vegades els ajuntaments pues, mos trobem en litigis, no? Com ara, per exemple, el del desnonament, el d'altres corpus, pues, accidents que hi ha, i llavors això pues, mos cobreix bastant. Vas a buscar un lletrat i en seguida te costa molts diners i és un dels punts que ens interessava tirar endavant en companyia d'altres. El que passa és que, clar, anem per prioritats i anem mirant, fent diferents acords marcs de diferents...
Uh-huh. Llavors, era necessari no reforçar l'àmbit jurídic dels pobles que conformen del de gestió.
Sí, bueno, al final tot és arribar a un consens, no? A lo millor, vull dir, nosaltres, això és com, ho he dit, no? Sempre des del principi, a lo millor ara nosaltres no d'estar entrem, no? Evidentment, perquè tampoc, senyors, el cost no seria l'adequat, vull dir, el repartiment ha de ser equànime i d'acord amb els habitants que tenim. Llavors, vull dir, a lo millor per al 2026 nosaltres no tenim res, o el que tenim ja està, perquè el que tenim també és el contenciós, el deslinde, però ja ens ho porta un lletrat, clar, això ja fa més d'un any que va. I, però a lo millor per al 2027, qui sap, m'entens? Pues llavors ja estem dins i llavors ja podem agarrar, vull dir, perquè seran diferents empreses, diferents lletrats. A vegades ens trobem en que busquem un lletrat específic que ens porti a algo molt específic i això és difícil de trobar també. I així tens un ventall més ampli de possibilitats, a part de que sempre estem treballant en l'estalvi econòmic.
Evidentment. I a veure, així, pues, tots els municipis, no?, que conformeu Delta Gestió, teniu este reforç de traç a les esquenes per si és necessari, no?
Exacte.
Contractar un advocat, sí. O el que sigui, un expert
en la matèria que sigui, que es doni en aquell moment. Vull dir, igual pot ser laboral, que pot ser tema administratiu, que pot ser... I llavors, pues, és el que diem, no?, que necessites trobar un lletrat que sigui adequat per al tema que... I si tens un ventall obert, pues, sempre pots en seguida tens a on tirar mà.
I tant. De fet, a la sessió anterior que vau celebrar ja vau impulsar un altre acord marc, no?, de serveis tècnics i de consultoria. Ara tenim este jurídic, vull dir, us esteu... Fent forts, jo trobo, no?
Bueno, és que la idea és esta, no? Engegar los acords marcs lo abans possible. Igual com està també pues, tema d'asfaltat, de gasoil, de serveis, de mobiliari urbà. Vull dir, al final, tot són una sèrie de despeses que tenim los ajuntaments que a vegades o si fas una licitació és enfagarrós, costa, uh-huh. I és molt de treball. Si no fas per licitació i a lo millor te'n vas a l'ACM, pues, sí que és més fàcil el tràmit, però també te trobes en que estem comparant preus i també és una mica més car. Llavors, si nosaltres tenim acords marcs en diferents empreses, pues, si tenim la necessitat, pues, pensem que alguna cosa ens estudiarem.
I tant, i tant.
Per almenys la idea sempre partix d'esta base.
Perquè hem dit 2,16 milions d'euros en 4 anys, d'on surten aquests diners?
Bueno, això ara ho tenim pressupostat. Nosaltres aportarem una quota a l'any segons habitants i per pobles i això.
Vale.
Sobre la marxa, llavors això ho anirem. Això ara està pressupostat. Això no vol dir que s'hagi de gastar, ni que tinguéssim aquests diners. D'acord? Uh-huh. Llavors, quan vingui el moment, llavors ja es farà el que sigui oportú per a recollir els diners, que això tampoc no vol dir que haguéssim d'invertir ja 2 milions en 4 anys. Vull dir, cada any ens gastarem tant. No, ja torno a repetir, no, que això és sobre les necessitats de cada població i el que ens sobrevingui i el que si verdaderament se necessita o no.
Vale. És a dir, que cada poble, segons els habitants, no, com dius, segons, al final, sí, és veritat, segons les necessitats, aportarà més o menys.
Exacte.
Molt bé. I clar, estem parlant, per exemple, Sant Jaume d'Enveja, ajuntament, igual el podem considerar petit, jo no el considero petit, però bueno, ajuntaments, sí, petits, pobles, no? Claro, això a la pràctica canviarà molt, vull dir, ajudarà.
A veure, esta és la idea, no? Sempre he dit que a vegades no, i surten ajuts als que no et pots acollir perquè per població no entres, has de ser més gran o a la vegada has de ser més minut. I nosaltres en 3.500, bueno, ara pot ser 3.700 habitants, estem en un punt entremig que ni som petits ni som molt grans. Llavors sí que ens trobem en unes necessitats que pensem que a l'unir-nos en la mancomunitat podrem accedir a tot tipus d'accions, bueno, de subvencions, sobretot de les que es tracta de més importants i més grans en quant a població. Llavors, si per exemple hi ha algo que ens interessa, i ho dic per proximitat, i ho dic per litoral, perquè tenim problemes molt semblants, Sant Jaume i Deltebre, uh-huh, pues, a veure, sempre podem anar agarrats de la mà, o Sant Carles de la Ràpita per algo de, que sé, de turisme o alguna cosa que ens interessa, pues, també.
I tant.
Camarles i nosaltres som els més petits.
Els més petits, cas,
eh?
Sí.
Quan en quant a habitants que no en quant a terme o en quant i no a, a densitat de població. Vull dir, el nosaltres tenim uns problemes de que tenim molt de terme, molt de camins rurals, que sempre ho parlem, no? Sin embargo, la Ràpita té molt més habitants, per posar un exemple, que nosaltres, i sin embargo no té este problema. Ne tindrà altres, evidentment, però no té este problema que tenim nosaltres de terrenys, d'extensió de maquinària pesada que mos circula per les carreteres. És a dir, que cada poble tenim la nostra, les nostres problemes, però que a la vegada, si anem junts, sempre podem trobar, penso que hi ha una solució més, més adequada al problema que poguéssim tindre i sobretot estudiar-nos diners, que és l'important.
Això és l'important. I tant, cada poble té les seues singularitats, no? Però al final la unió fa la força. Està, sí, sí, està clar. Sí, sí. I també, Teresa, se va aprovar el calendari de futures licitacions d'acords marc en àmbit clau per a la gestió municipal. Bueno, vau fer molta feina, pel que veig. Llavors, la central de compres del Delta. Explica'm-nos què és això.
Bueno, pues això són els diferents acords marcs als que arribarem. Vull dir, llavors aquí, per exemple, central de compres, que necessitem mueblari d'urbà, pues, llavors tindrem una sèrie d'empreses que ens oferiran este, i, per exemple, pues, si hem de comprar papeleres, pues, què en comprarem? Ne necessitem, pues, jo a Sant Jaume com a poble necessita 20, però el millor del Tebre necessita 40. O la Ràpita 50, pues no és el mateix comprar 10 papeleres que comprar-ne 100. Vull dir que la idea és esta, i la central de compres ens referim a això. Imitem una mica el que és la CM, però lligat a la nostra mancomunitat. També hi ha diferents mancomunitats dins de Catalunya, no? De altres poblacions, i estem copiant una mica el model i estem en contacte amb ells també.
Molt bé, és que al final, bueno, del de gestió és una cosa, bueno, relativament nova, diguéssim, però que hi ha altres llocs de Catalunya que ho estan fent, llavors, pues, bueno, se pot mirar, no?, que fan el que funciona i el que no, als altres puestos.
Sí, sí.
I, claro, llavors, bueno, dieu que abans de l'estiu s'aprovaran noves licitacions d'esta central de compres. Teniu ja clares quines són?
Nosaltres ara l'Ajuntament encara no, vull dir jo com a Ajuntament, vale? N'hi ha que sí, però estem mirant prioritats. Vull dir, a lo millor ens interessa més agarrar una rama d'asfaltatge o dedicar uns diners a l'asfalt o dedicar uns diners al tema de combustible. Aquí estem encara...
Molt bé.
Bueno, a veure, estem dins, vale, de tots els acords marcs que podem fer en els diferents temes, però el que diem són 4 anys, vull dir, llavors, segons les necessitats que ens vagin sorgint,
anireu fent, sí. i tant. Perfecte. I Teresa, Matros, com a Ajuntament, com Sant Jaume d'Enveja, consideres que hi ha algun servei, alguna necessitat que consideres especialment necessària, estratègica per al Delta, i seria com la primera que plantejaries?
Bueno, nosaltres la problemàtica que tenim són les limpieses de les platges. La platja, tenim molt poca arena i ens està traient molta... Ara avui volia anar a pegar un vistazo a Michor i al Serrallo, a veure com estan les platges, perquè el temporal, el vent d'ahir, pot afectar, bien ones molt altes. Tenim molta pedra, nosaltres no tenim maquinària adequada per anar a això. Llavors, a lo millor arribem a un acord en els que sí que la tenen per a deixar-nos-ho, per a fer-ho. L'asfaltatge dels carrers, això és prioritari, perquè ja dic, no només asfaltat, sinó inclús tirar grava i tirar d'allòs als diferents camins rurals que tenim.
Ai. Molt bé, no, sí. Vull dir, les prioritats estan clares. I és veritat, ahir se va girar un vent del no-res, I sí, ja l'última setmana, bueno, fa el cap de setmana del 14, 13 i 14, que va fer aquell temporal.
A veure, tenim encara el galatxo de Buda obert, encara no s'ha pogut fer l'obra que necessitem per a poder-lo tancar. I clar, vull dir, és que ara el Delta està tan dèbil que qualsevol temporal que antes fa 10 anys no li donàvem importància, ara mos preocupa, perquè se menja.
Sí, sí, perquè és preocupant, perquè cada vegada que passa, vull dir, afecta al terreny,
sí,
no?
Sí.
Teresa, la pròxima sessió de treball la fareu a finals d'este mes de març a Camarles.
Sí.
Ho feu molt guapet, això d'anar a una sessió a cada poble.
Sí, sempre intentem fer-ho l'últim dijous de cada mes, i busquem fem com una roda, no? Llavors, no sé què, passi algo, no?, que per algun tema... I, de fet, crec que ens hem reunit a tots els pobles, només ens feia falta Camarles. i ara ja acabarem la roda i tornarem a començar.
Tornareu a començar, molt bé, sí, ho feu, sí, molt bé, de ser reunions no itinerants,
sí,
per a...
Sí.
Bueno, al final és que sou diversos, sí, pobles, no?, que conformeu del de gestió i s'ha d'anar a tots els puestos.
Exacte, sí, sí.
Molt bé. I, Teresa, claro, los, parlem de, dels reptes de, del Delta en general, ja no com a pobles, sinó que els reptes se diuen que, bueno, no es poden abordar de poble en poble, sinó que al final, el que diem abans, que la unió fa la força, no?, i el Delta al final, pues, sou tots.
Sí, sí.
Llavors es tracta d'afrontar també aquests reptes junts.
Sí, 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 sí. La problemàtica sí que és veritat de que hi ha estem uns pobles més afectats que uns altres, vale? Perquè l'aldea, per exemple, forma part de la taula de consens com a solidaritat, ells directament no els afecta, però al final som Delta i hem d'anar tots agafats de la mà, i si no és així, pues un problema tindríem, no? Més gros encara del que ja tenim. Perquè, vull dir, si desapareixem platges, pobles... ara l'aldea ho veus a lluny, i en Posta es veu a lluny, però potser d'aquí aquests anys no es tira tan lluny, eh?
Ja, ja, ja.
És un problema que ens afecta a tots. I hem d'anar, evidentment, jo agraïm des de la taula de consens la participació d'estos pobles, perquè... Al final podria dir algun poble, dir, a mi no m'afecta això, però sí que som solidaris i sí que estem junts, i sincerament, vull dir, a totes les reunions venen també, ells participen i anem tots a una, i de fet pràcticament el que és la mancomunitat, no? Vull dir, pues som quasi els mateixos, no? Amposta de moment no ha entrat, és una població gran, no necessita potser el suport, però bueno, està la porta oberta perquè algun dia qui es vulgui agregar pugui agregar-se immediatament, sense
molt
cap
bé
tipus de problema.
Molt bé, vosaltres en els braços oberts lo rebreu. I de fet, això que dius, unió, no?, i solidaritat, al final, lo Delta, per exemple, el tema de l'atermenament de Deltebre, Sant Jaume d'Enveja vau estar al costat de Deltebre, ara s'han presentat ahir les 9.500 gairebé al·legacions, vull dir, en estos temes, que són temes molt delicats i importants, al final s'ha de fer la unió.
Sí, va ser una iniciativa, no?, que va tindre Deltebre, bueno, en realitat crec que va ser el síndic de Greuges,
sí, sí,
de Deltebre, el que va tindre esta iniciativa. Nosaltres en el seu moment ho vam presentar com a ajuntament, les al·legacions, no ens va ocorrir això, però bueno, ja que Deltebre va tindre esta iniciativa, al final si es para un, se poden parar tots. Nosaltres anem davant, vull dir, estem més adelantats en aquest sentit en quant a judici i això, ja estem al contenciós, però quan Deltebre ens va informar de que tenien aquesta idea de que volien el suport de tots els pobles del Delta que els poguessin ajudar, evidentment, com a ajuntament i com a ciutadà afectat, com he dit abans, del Delta, pues, ens vam solidaritzar en ells i vam vindre al mercat, vam tindre a l'Ajuntament, vam anar als jubilats també el dia que fèiem ball per a poder recollir firmes, i penso que ha sigut positiu la idea, esperem que vagi bé. Sí que sabem que jo a vegades el que dic és que estem molt lluny de Madrid, o Madrid molt lluny de nosaltres, però al final cada granet que poguéssim posar suma, cada granet ajuda, i a veure si aconseguim poder parar este deslinde que no, pensem que no beneficia a ningú.
A veurem si és així. I ja per acabar, hi ha una pregunta així, una mica de curiositat. Claro, a Delta Gestió sou diversos cadascú, a l'hora de reunir-se us aveniu tots bé, aneu tots de la mà, o claro, al final hi ha alguna dificultat, perquè cadascú ha de mirar pel seu poble també, no?
Evidentment, jo crec que fins ara anem molt bé, perquè és que és molt oberta, ja dic. Si a mi ara, per exemple, no m'interessa agafar jurídicament algun servei, no l'agafaré. I l'agafarà als pobles que li interessa. Qui diu això, diu altres coses. Però sí que és veritat, i quan vam acabar la reunió que vam tindre a Sant Jaume, esta última, ens vam quedar parlant, potser els que van... Hi havia algun que tenia altres coses i va marxar abans, ens vam quedar parlant ja no en els tècnics, sinó tres o quatre alcaldes allí xerrant una mica, i va bé tindre esta, ai, com ho diria, esta mica de contacte, perquè llavors jo, per exemple, explico, dic, pues jo me trobo en este problema, que ara me falta, oi, pues a mi em passa igual, no, pues jo ho vaig tindre o això fa 2 anys, i saps com ho vaig solucionar-ho? I a vegades vam dir que una xarra així relaxada, sense que haver de parlar d'un tema en concret, sinó d'explicar lo del dia a dia de cada poble, pues també ajuda. I més com ara jo, que sóc sincera, que no tinc experiència, llavors jo me trobo en moltes coses que a vegades no sé com solucionar-ho, no sé com fer-ho. I jo no tinc cap problema en consultar-ho i en preguntar, i al final per anar això estem. I tenim molt bona sintonia. I aquí el que és molt important és que no hi ha color polític. Aquí també m'agrada deixar-ho clar. No hi ha un color polític, hi ha un color de poble. Hi ha un color de treballar per als pobles. Els alcaldes, jo penso que estem treballar per a la gent nostra. Llavors aquí, això també és un punt d'inflexió que no tenim en compte res més, només que el que sigui millor per als nostres pobles. I això també, en aquest sentit, la mancomunitat també ens ajuda.
Mm-hmm, i tant, ja va bé també deixar la política a part, perquè cadascú sou colors diferents, no?, en quant a política, però al final el que feu és cadascú la bandera del seu poble, no?
Exacte.
Al final. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Teresa, per haver vingut un dia més aquí al programa. I no res, hasta la pròxima i que vagi bé la reunió a Camarles.
Molt bé. Gràcies a vosaltres, com sempre.
Doncs Marina, estarem pendents de les últimes novetats sobre la Mancomunitat Delta Gestió.
Seguirem les novetats com fem sempre. Moltes gràcies, Cel. Arribats a aquest punt, ens toca descobrir coses que no sabíem sobre el mar per encarar aquesta recta final de programa. I això ho fem cada dues setmanes, passant per Ràdio Arenys en una secció que es diu Ai, això no ho sabia, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, una setmana més ens torna a tocar parlar de coses que no sabíem, i aquesta secció així l'hem batejat Ai, això no ho sabia, i sempre la fem amb el Carles Ubach, que és el president del Club Nàutic d'Arenys. Carles, molt bona tarda.
Hola, doncs, molt bona tarda i gràcies, Marina, per confiar en el president del Club Nàutic d'Arenys per ajudar amb l'Oriol a tirar endavant doncs aquesta secció de temes arran del mar i coses que sembla que tindríem que saber i moltes vegades no sabem.
Exacte, és això, que moltes vegades pensem, això és normal que passa, tots ens imaginem que sabem el per què, però després ens ho expliquen, dius, mira, doncs no ho tenia ben entès així o no em pensava que fos exactament per això, i per tant aquesta secció ens ajuda molt en aquest sentit. Carles, avui tenim plantejat, volem parlar de corrents d'aigua, corrents marins, corrents d'aigua a la zona de les platges, sobretot.
Sí, efectivament, és a dir, com per introduir-nos una miqueta al nostre món de gent que ens escolta per la tarda, doncs gent que ha sortit amb els nens i nenes de col·legi, mares, pares, avis, àvies, i cuidors de criatures, doncs moltes vegades quan anem a la platja i tenim la criatura davant, ens en donem compte al cap d'una estona que el nen o la nena se'ns ha mogut, és a dir, no se'ns ha quedat davant d'on estaven, sinó que se'ns ha mogut. El normal és que se'ns hagi mogut cap a la dreta, cap avall, és a dir, i per què se'ns mou cap avall? Bueno, doncs es mou cap avall perquè hi ha, encara que no ho sembli, hi ha petites corrents importants que mouen aquesta aigua en un sentit determinat. No? Uh-huh. I si em permets, puc explicar perquè la gent diu, bueno, i per què es mou aquesta aigua? Per què es mou, no? I això, si et sembla bé, Oriol, és el que voldria explicar en aquests propers minuts.
Doncs vinga, ens agradarà moltíssim saber-ho.
Bé, doncs nosaltres, el Mediterrani no deixa de ser un grandíssim llac, però és un mar petit comparativament doncs, amb el que pot ser l'Atlàntic o el Pacífic o l'Índic, que són grans immensos, no? Uh-huh. I tenim una boca d'entrada, i aleshores per aquesta boca d'entrada, que és Gibraltar, per l'estret de Gibraltar, ens entra la corrent que ve de l'Atlàntic. És a dir, l'Atlàntic està una mica més alt, sembla mentida, però està més alt, com que hi ha... Sí, està més alt, i fa baixada, Llavors, aleshores, aquesta corrent entra, imagina'ns un moment, no?, com si fos una gran ampolla que ens entra aquesta aigua que ens ve de l'Atlàntic, i va anant per la dreta, és a dir, per les costes africanes, va entrant, entrant, fins que al final doncs, va girant, va girant, i torna, si ho veieu, els que veieu sobre un mapa, ell torna, i llavors doncs, passa per la part del Golf de Lleó, de França, i aquí ja ens està, quan ens entra a casa nostra, ja ens ve del nord cap al sud. Uh-huh. L'important és que aquesta corrent, te l'imagines, no, Oriol?
Sí,
us l'imagineu,
sí,
no?
Sí.
Hem volgut joies, ens entra, i quan arriba al final, que és com un coll de botella, doncs dona la volta, i llavors passa per la part de dalt, i ens arriba per la part de França, i llavors de França cap avall, nord-sud. Per tant, la primera, diguéssim, moviment d'aigua, a la Mediterrània de l'aspecte de corrent té que veure amb aquesta corrent, diríem, de corrent general pel Mediterrani, d'acord?
Sí.
Aleshores, ja és com una botella d'aigua, no? Per això la corrent, aquesta és la corrent general que ens ve de dalt, del Golf de Lleó, del Golf de Lleó, patapam, doncs ens ve aquesta corrent, L'altra corrent, o la mort, aquesta mateixa corrent, també ve generada per les onades.
Sí.
Nosaltres, això ho hem explicat alguna vegada i ho repetim, hi ha onades que ens venen de mar cap a terra, hi ha vents, disculpem-me, hi ha vents que venen de mar cap a terra, que són tots els que ens venen de l'est, on te surt el sol, de mar cap a terra. Doncs tenim el gregal, que en dèiem aquell vent, diguem que ve de Grècia, el propi est, el xaloc, que són vents que venen de mar cap a terra. Llavors, això, a més, ens ve en un angle determinat i quan toquen, fan aquelles onadetes i quan arriben a la platja, van movent la sorra cap avall, també de nord cap a sud. Aleshores, aquesta corrent és la que mou la sorra. I quan venen aquests grans temporals de llevant, són temporals que també venen de molt lluny, del Golf de Lleó, amb molta força, que ho vam explicar ara fa doncs, 3 o 4 sessions d'aquestes, i fan molt de mal, però quan arriben a la platja, mouen molt sobre la platja i la mouen de dalt cap a baix, del nord cap al sud. I quan arriben a ports, com sigui el d'Arenys, o com sigui el de Mataró, o com siguin els ports, la part nord, doncs ens queda tapada de sorra, fins al punt que hi ha alguns ports doncs que inclús queden amb la bocana, amb la boca plena de sorra, de tal manera que no poden entrar ni sortir embarcacions. Això seria el segon paper, el segon element que influeix doncs, a través de les onades, doncs que hi hagi aquesta corrent que ens mou l'aigua. I llavors potser la gent es pregunta, bueno, i si se'n va, ja m'he explicat alguna vegada, i quan el llevant se'ns emporta a les platges, se'ns emporta a les platges. Vam dir, i la sorra on se'n va? Recorda que la sorra, i pels que ens vau escoltar, doncs que serveixi de refresc, i pels que no, doncs la sorra se'n va, però no se'n va, diguéssim, cap a Mallorca, no, se'n va, potser es queda a 200 metres de la costa. En deia una enginyera de port, la Margarita, deia, doncs, quan estàs potser 7-8 metres de fons, allà és on es queda, no pot anar més enllà, perquè no hi ha força que la pugui moure. Quan estan a 7 metres, es queda allà paradeta, no? I com torna? Doncs quan torna, és també una corrent que provoca les onades, com bufa el garbí. Mm-hmm. El garbí és un vent sud-sud-oest. És un vent del sud-oest, arriba també a la costa Mobrico i ens mou la sorra, en aquest cas, de sud cap a nord, i ens va tornant aquella sorra que teníem allà a 200 metres, doncs a poc a poc, ens la va portant, i tenim la sort, els que tenim la sort que doncs, el garbí ens torna la sorra, doncs benvinguda sigui. I això és aquesta part. Hi ha una altra part, també, que és una miqueta més curiosa, que és per una cosa que quan estudiàvem enginyers ens oposaven sempre a l'examen, que era l'acceleració de Coriolis. La veieu amb els mapes del temps, com es produeixen, perquè l'acceleració de Coriolis es deu a que la Terra es mou i doncs, els vents es mouen, l'aire es mou, i llavors les borrasques, si les heu vist, giren en sentit antihorari. A l'hemisferi nord, i els anticiclons en sentit horari, d'acord? Per tant, aleshores, el mateix que passa, doncs, com veiem la borrasca, passa amb l'aigua del mar. Hi ha, doncs, una petita influència de Coriolis amb un moviment també d'aquestes corrents d'aigua, d'acord?
Sí.
Aleshores, ens mou, doncs, la Coriolis, les aigües, de tal manera que també genera, però amb un nivell molt més petit que el que pot generar la pròpia corrent del golf, o que en genera les onades, o que en genera el propi vent, d'acord? Però, bueno, ja que estàvem amb aquest tema, dic, mira, que no està de més, doncs, parlar de la força de Coriolis i, sobretot, reflectir-la com veiem la borrasca que gira contra el rellotge, d'acord? I els anticiclons que giren a favor del rellotge.
D'acord.
Llavors, amb això, jo el que volia, doncs, acabar, diguéssim, que sembla que tot està tranquil i tal, però realment sota el mar o en el mar, que sembla que està en calma, hi ha corrents constants que transporten aigua i sorra al llarg de tota la costa.
Aleshores,
el que torno ara, com vingui el bon temps i l'estiu, com veiem que el nen amb el pneumàtic o amb la barqueta se'n va cap al sud, recordareu, doncs, una miqueta, doncs, ah, ja ens ho van explicar al programa, ah, doncs no ho sabíem.
I tant.
I aquí ho deixem, eh?
Sí, una pregunta, Carlos, que et vull fer per això. Ens has comentat que la majoria de vegades és cap al sud, però també hi ha vegades que la corrent aquí davant del Maresme mateix et porta al revés, et porta cap amunt, et porta cap al nord, cap a Blanes, diguem-ne, o a vegades que també hi ha mar de fons, hi ha altres corrents que se t'emporten mar endins, és a dir, tenim variacions aquí.
A veure, si tu et bufa Gregal, si et bufa Garbí, que és un sud-sud-oest, sí que et pot portar-te, diguéssim, una miqueta cap amunt, però no té la intensitat, és a dir, ni amb el transport de sorra ni amb res, de la corrent dominant, que és de nord cap a sud. És a dir, si un dia, doncs, llencessis una botella a fora de Van d'Arenys, per entendre'ns, doncs, el més segur és que al cap de unes hores la trobéssim ja sobre caldetes, llavaneres, i finalment cap avall, cap avall, cap avall. Ho dius per una cosa en concret, tu?
No, perquè alguna vegada tinc molt present el fet d'estar a la platja, et diré a la zona de Calella, no sé si és molt diferent la zona de Calella que la zona d'Arenys, però sí d'estar banyant-me a la platja i notar que cada vegada estàs més amunt, més cap a Pineda.
A veure, no fos que a vegades això sí que passa. Parlava l'altre dia amb un meteoròleg de l'Estartit, que a dintre del propi, doncs pot ser que llavors toqui i es produeix una subcorrent que et faci anar de sud cap a nord. Podria donar-se el cas, eh?
D'acord.
Sí? Sí, ens hi fixem. A veure, dit això, doncs ens hi tornem a fixar. Tu notaves que t'anaves cap a Pineda, eh?
Sí.
Tindries que mirar el vent d'on et venia, si era de sud-sud-oest o era de llevant. Només segur és que et vingués de Garbí, i a poc les onades és les que et fan anar cap amunt, cap al nord.
I amb les meduses, també t'hi pots fixar, amb les meduses, que l'estiu que arriben a davant de la costa, també a vegades, molt sovint, a vegades van avall, però també hi ha alguna vegada que han anat amunt, per això t'ho preguntava.
No, doncs escolta, si això, per un costat, hem dit, tres components, la pròpia corrent del Mediterrani, que és la més forta, la que ens entra a través de Gibraltar, les pròpies onades i el propi vent, i llavors això és el que passa.
I tant.
Però bé, de manera que serveixi, i si hi ha alguna cosa, que ens ho escriguin, i aleshores, mira, doncs més aprendrem també dels nostres oients. Doncs moltes gràcies, Oriol.
I tant, perfecte. Doncs mira, són coses que no sabíem i que les anem descobrint aquí en aquest programa. Carles, moltíssimes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres aquí al programa Arran de Mar. I res, ens retrobem d'aquí uns dies per conèixer més coses curioses que segur que no sabem.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Que tinguem molt bona tarda. Adéu-siau.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop.
arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 5 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort, sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sacs siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui per què ha de passar. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sacs siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui per què ha de passar. Que sigui per què ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ara sé que no vull perdre sensacions de llibertat quan bufa el vent al teu costat. Ara sé que jo vull veure com la gent surt del seu cau, com la música et fa moure el cos. Ara és l'hora de posar-ho tot de cap per baix.
What you want from me?
Respirem aquest nou dia i no esperem a l'endemà. Ens menjarem el pas del temps. Aquest moment que jo vull viure a prop teu, si pot ser, que exploti tot el que tu sents. Ara és l'hora de sortir a conquerir el ser.
What you want from me?
Respirem aquest nou dia i no esperem.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de